jo afegeixo.
Es como una masa que es como antiestrés.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Som aquí, ja hem arribat. Xavi Oliver, com anem?
Inés Mateu, molt bé. T'he de confessar que un poc, com se diu això, depressió postvacacional.
Això diuen.
Un poc, però bueno, no pas...
És que n'has tingudes moltes, tu, de vacances.
De vacances, sí, he estat tan bé. No, és bé. Aquí estic molt bé, també, i millor, amb na Maria Antoni Miró.
Bon vespre. Jo tinc eufòria de retorn, perquè avui tenim l'estudi ple.
Exacte.
Pleníssim.
Uh-huh. Sí, perquè avui també incorporam a l'equip una persona que d'ara en endavant serà important per nosaltres, que és en Jordi Suárez. Jordi, benvingut a Xiu Xiu.
Moltes gràcies. Amb molta il·lusió d'estar aquí.
Sí, ja fas cara d'il·lusionat.
Fas cara.
Sí, sí. Els ullets també te brillen.
Estic en el meu millor moment.
Sí, què esperes de nosaltres?
Ai, per favor.
Quin compromís ja comença.
Sí.
Espero passar-m'ho superbé aquests dies i...
Que bé.
Està a tope.
Així serà, Jordi. Molt bé. Tornem a la rutina després de les festes de Nadal. A la rutina no tant perquè som en el canal 2 divendres a ràdio. Moltes gràcies si mos escoltau. Però ara ja sí, ja poden respirar tranquils. A la fi, centrant-nos en els propòsits que no complirem, i tal dia com avui, l'any que ve, direm que farà un any.
I tornem a dir el mateix.
Sí, exacte.
Si és que mos en recordam.
Sí, els heu complert, vosaltres?
En els propòsits, a una setmana d'any.
El 2024? Com
no, ho diré per tercera vegada a Ivetra Ràdio. Sí. Vaig proposar-me ser més discreta. No ho he aconseguit. Per tant, vaig dir, me proposaré no ser-ho, men que passa.
Jo no vaig fer propòsit, per tant, no he de complir res i enguany tampoc me n'he fet. Jordi?
Jo tampoc sóc una persona de propòsits perquè no els compliré 100%.
I per això ets aquí avui a Xiu Xiu.
Exactament, però tampoc has de cantar victòria perquè han passat les festes de Nadal, sí, però avui a la redacció ja han sentit xerrar de Sant Antoni i de Sant Sebastià.
Quina creu. Com pot ser que sempre estem de festa en aquestes illes?
Mos agrada molt.
Sí, mos recorda en el calendari escolar. He de dir, fer feina a la ràdio me recorden això.
Per què?
Per viure tant intensitat les festes.
Sense ser vacances, però.
Exacte, només haver-ne de xerrar.
Avui tenim en Miqui Fiol en el control tècnic. Hi ha dies en què veig el cel plorar, i a tu li marrar, en què se pot macaronar, i dies que no els puc esmorrar, i em fan sentir tanta vergonya. Com han dit, hem acabat les festes i de manera pràcticament obligada toca fer repàs d'allò que mos han deixat aquest dia.
És a dir, allò que mos han deixat els Reis.
No.
A veure, no havien dit que ja tancàvem aquest tema.
No ho sé,
tema.
És que encara tinc aquest xip de Nadal.
Me refereix a moments que aquestes festes s'han fet populars. Però abans de parlar-ne, atenció...
Si tens constància d'un menor ple d'innocència, estàs escoltant el programa Xiu Xiu en aquests instants, et demanant que canviïs d'emissora i tornis d'aquí a una estona, 10 minuts aproximadament. Gràcies.
Per exemple, vos sona que hi ha un lloc a Espanya on cada any estan ben pendents del rei Gaspar perquè el consideren el més sexy de tot l'estat. Coneixeu aquesta polèmica?
No.
No ho sabia, però me quadra bastant.
Jo havia sentit en Baltasar.
Ja hi tornem a Sant Baltasar amb poda. No, no, digue'm.
Quin dels tres reis per tu és el més sexy?
Saps com passa? Que a dia d'avui tinc una dislèxia horrible amb aquests noms i no sé quin d'ells és.
El rei ros, el rei negre i el castany.
Els tres a la vegada.
Molt bé, exactament.
I de mirau, per si no estàveu assabentats, que veig que no estàveu al dia, fatal... parlam del fenomen del rei Gaspar més sexy d'Espanya. Això catalogat per la viralitat i el poder otorgat a les xarxes socials. Parlam del rei Gaspar de la Comunitat de Madrid capital. L'any 2022, el rei Gaspar se va fer famós perquè les xarxes socials li varen fer fotos i va sorprendre molt que la seva presència i la seva aparença física era i de molt sexy, castany, amb uns ulls verds, un somriure perfecte.
D'entrada d'edat, també.
Mitjana edat.
Mitjana edat.
40, 45.
Silver Fox, se'ls diuen.
Silver Fox, què vol dir, Maria?
En anglès, Silver Fox vol dir guineu platejada i és un tema...
Però no, eres castany.
Ah, perdó,
és el rei Gaspar, el rei Gaspar, d'acord?
Jo encara no m'entenc, això, en Silver Fox.
Són els homes de mitjana edat atractius que tenen els cabells blancs.
Entesos.
Seguiu? No és el cas, perquè és el rei Gaspar, que és el castany, d'acord?
Exacte.
Bé, com que cana deu tenir, aquest pobre home.
No, a veure, me voleu escoltar?
Bé, digues.
A veure, se va fer viral perquè era molt sexy, molt sensual, guapíssim. I, clar, any rere any, 22, 23, 24, era... se feia viral, tothom l'exclamava, fins i tot gent que anava a les carrosses de Madrid només per veure-lo. De fet, darrere aquesta... cara del rei Gaspar, allà, en realitat, actor i cantant líric amb Beltrán Ibárburu, d'acord? És un actor d'origen basc que viu a Madrid i que, de fet, se l'ha cercat a programes de televisió com Supervivientes per participar. Què ha passat? Que enguany el rei Gaspar havia canviat d'aparença.
No! Ses predines que els hi queda ara.
Ses predines i no tan predines, perquè molta gent s'ha queixat a través de xarxes perquè el rei Gaspar havia canviat. Ja no és en Beltrán Ibárburu, és una altra persona qui fa de rei Gaspar, i ses xarxes de d'on està el Gaspar guapo. Jo vos he de dir que he vist aquest canvi i continua sent guapo.
Pobret, és que pobre és altre.
Sí, igualment és vera que és curiós aquest fenomen de gent de 40 anys guapa, com per exemple en Pedro Pascal, no? Que ara tothom està obsessionat amb aquesta persona.
Aquest és sector de en el seu moment Narcos, per exemple.
Sector de Narcos,
sí. Que feia de policia.
Sector de tota pel·lícula de 2025 on sortia un home sexy és en Pedro Pascal.
Pedro Pascal. Bé, del rei Gaspar més sexy d'Espanya ja no és, ja no ha comparegut. Però bé, hem de parlar d'altres virals d'aquests dies una mica més nostrats i és el vídeo del missatge del rei Baltasar, és a dir, el negre, descompte de paròdia Parícia Productions.
Som el rei Baltasar i he vengut a deixar quatre coses clares. Primer de tot, se m'està dient que m'estic pintant la cara de negre, que si et sutge, que si són morques, que si estic fonent plastidecos negres per pintar-me la cara, escolteu-me, és enveja el que teniu, és enveja. Melcion, en Sion, l'any passat va caure d'esquemell perquè anava un poc gat, i ell ho va assumir que anava un poc gat. No anava molt gat. També m'ho han citat, dia 7 de gener, en el jutjat d'Inque. Qualcú m'ho ha denunciat. Sabem que va ser la Guàrdia Civil pel tema de quan vàrem entrar ara fa 3 anys a la Bahia de Palma, en la barca, que anàvem a fondo, vàrem tirar freno de mà i vàrem fer volquete. Però és que venien de pescar raons i feia un fre que pelava el cul a set llebres. I nosaltres vàrem dir, guetillo, i m'ho anàvem a lleure. I d'ahí no, pam, denunci. Escolta-me, que aquest de xerrant sa boquet dels Reis i ho hem de negar tot. Tot el que heu vist era... IA. Eren vídeos fets en l'ordenador, intel·ligència artificial. Així que res, un beso, bona nit, molt d'anys i mort en el Papà Noel. Au. Ai, quina puta feinada.
I d'aquest és el vídeo viral del conte de paròdia Parícia Productions. Parlava aquest rei Baltasar de blackface. És un concepte que sempre du polèmica, Maria Antònia. Explica'm-nos què vol dir blackface.
Clar, el blackface és una pràctica en què les persones blanques se pinten la cara de negre per representar persones afrodescendents. Clar, va néixer en el segle XIX en els Estats Units en espectacles que precisament ridiculitzaven i estereotipaven la població negra, presentant-la com a inferior o bé caricaturesca, animalística. Per això avui se considera una pràctica racista, perquè arrossega aquest origen de burla i exclusió i perquè reforça estereotips i invisibilitza les persones negres reals. I encara que se faci sense mala intenció, no podem ignorar el seu significat històric i simbòlic i fa que sigui ofensiu i no acceptable avui en dia.
Efectivament. I qui ha fet aquesta pràctica, blackface, és el president d'Andalusia, que va comparèixer vestit de rei Baltasar amb la cara pintada tota de negre. En Juanma Moreno Bonilla ha fet aquest blackface, se l'ha criticat moltíssim, però hem de dir que no és un cas aïllat, perquè, atenció, segons un mapa elaborat per Afrofèmines, més de 180 municipis espanyols han fet aquesta pràctica aquest dilluns, dia de les cavalcades de Reis, amb un Baltasar blanc maquillat, la qual cosa evidencia que aquesta pràctica se manté estesa per tot el territori.
Sí, passés fa un parell d'anys en què era molt complicat, però és que ara, és a dir, basta fer un pot de càsting i és que més t'agradi, és a dir, no...
Clar.
Sí, a més, si és un poble igual més petit que no trobis una persona, podria ser, però Sevilla... No hi hauria persones de Sevilla disposades.
Exacte.
I en Jordi m'ha comentat abans, fora de micros, que m'ha fet molta gràcia, que ha dit és més feina pintar-se la cara que trobar qualcú que ho sigui.
També és bona, sí.
És que és així.
I de, precisament en Xavi que proposava un càsting. I d'ací, sí, a Bilbao ha sorgit una iniciativa que proposa una alternativa inclusiva per acabar amb el blackface. El jove Malik Fall, un senegalès establert a la ciutat des de fa 6 anys, i Nester Ogudelenge, que és bilbaïna d'origen nigerià, han impulsat el projecte La Fàbrica de Baltasares, que consisteix en el fet que siguin les persones racialitzades els qui ocupin aquest rol, que naturalment els hi pertany. Per això han organitzat un càsting per seleccionar aquells que vulguin i puguin representar el rei Baltasar. Molt bona iniciativa. Per cert, parlant de reis guapos, que abans no ho he pensat a dir, el rei Gaspar de Palma, vos hi vareu fitxar. Sí.
Que sí que era guapo.
Guapo, eh?
Guapo i...
I esportista, m'han dit.
I músic, no? Ah, no, perdoneu.
No, era en Baltasar. Ah, no, perdona.
En Gaspar.
Bueno, bé, dins d'aquest món, imagineu que fos al revés, que fessin un whiteface, que agafin dues, en Gaspar i en Melchor, i els pintin la cara, és a dir, dues persones negres i pintin la
cara de blanc. Seria increïble. De fet, jo m'agradaria veure-ho.
I, per cert, també a Sevilla, parlant de moments virals, s'ha fet viral un moment en concret. Ja sabeu que ja les carrosses són molt diferents a les d'aquí, perquè són molt... molt flamenques, les carrosses arriben en música com per exemple aquesta. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una vela, nadie se fía. Es una vela, una de mucho cuidado. I doncs sí, sonava la perla mentre els pages tiraven caramels arreu. Vos pega, la Rosalia?
No ho sé, ja, és que, jo crec que ja sabeu, a les carrosses sabeu de tot. Us en Doraemon, no sé si pega molt en aquestes festes, però sempre trobes, jo sempre hi ha sorpreses.
Sí,
no és per tant.
Jo he de dir que a les de Bunyola van venir en Miki i en Mini i no vaig trobar que peguéssim.
No hi diu, a veure, i també a cor sonava Osito Gominola i aquí no n'estem parlant, que és una cançó de la meva època, del 2000.
Té 20 anys. Infantil.
Sí, sí.
La perla precisament no gens infantil.
Però a veure, terrorista emocional. Hem de xerrar d'emocions, ja des de ben petits.
Tu què n'opines, Xavi?
Jo no opinc, clar, a l'hora d'organitzar la cavalcada, un pensament, què els agraden als nens ara? Home, tal vegada 70 anys d'Odin Doraemon, l'altre diu... Osito Gominola, una mini. Bé, imagina que alguna així.
Sí, a Son Cervera va aparèixer una carrossa de la Patrulla Canina.
Ah, mira, aquesta
enquesta no
puc
actualitzar.
Això està bé. Carrosses, que tal vegada fa molt de temps que tenen, i s'han d'actualitzar. Hauríem de parlar al món de Gumball i tota aquesta història.
Però això està bé perquè...
Aquesta...
No? Això està bé perquè apel·len en nens, perquè és allò que miren avui en dia. Jo me'n record que a Bunyola, quan jo encara hi anava com a nina, em van fer una dels Teletubbies i me va encantar.
Clar, Teletubbies. Imagina't que ara surten els Teletubbies per a desfilar. Ningú sabria qui és. Seria qui són aquests moneotes.
Aquests alienígenes.
Sí, que tenen pas cap.
Perdoneu, és que acabo de rebre una darrera hora que m'ha impactat.
Ah, sí, que ha estat.
Sí, per cert, a la Rosalia li va agradar el que ha compartit aquest moment a xarxes.
Això és el més important.
No, que m'acaben d'avisar de qui serà esclamater de Sa Pobla. Molt important, això. Ara seria genial trobar música de Sant Antoni. Miqui, vinga, va. Miqui Fiol,
posa-t'hi.
En el control tècnic, música de Sant Antoni, que per cert, Sant Antoni, Sant Cervera, Jordi, tu ets de Sant Cervera, se viu molt també, no?
Sant Cervera, Sant Antoni, hi ha adolescents amb comptadors de 364 dies en el mòbil esperant les festes.
Ai,
comptador, és a dir, que...
És a dir,
que fa
posen,
més il·lusió,
posen un compte enrere...
O Sant Antoni?
No, Sant Antoni, sempre.
Sí, eh?
Segur.
Molt bé. I de Miqui tenim la cançó? No, encara no.
Però bueno, sí,
vas veure on Sant Antoni és?
No gens.
Tramuntana, bastant afredor.
I Palma,
imagina't. Sant Antoni.
Bé, vosaltres teniu Sant Sebastià, Xavi.
Sí.
Sí, però no, mem, a Sant Sebastià, el manco jo, no ho he vist d'una manera tan intensa com la gent de tal vegada Artà, de Manacor, Sa Pobla, Sant Cervera, viu Sant Antoni. I no té res a veure.
És així. Hem de viure... Jo visc cada dia amb tanta intensitat que si m'hagués de preocupar per les festes del meu poble és que no cabria dins el meu cos. M'enteneu?
Totalment, Maria Antònia.
Llavors cada dia és una festa.
Exactament, això
visc
és important. No, ja. En qualsevol cas, Ines, tens informació ara que
donem
en exclusiva? Anem, ara sí.
Hem posat Sant Antoni de Manacor, però no tenim informació sobre el Sant Antoni de Sa Pobla, que bàsicament és el mateix sant, però alguns diofonen aquestes comparacions. Tenim, atenció, qui serà esclamater d'enguany de Sant Antoni de Sa Pobla, esclamater esquí al vespre de Sant Antoni, se revela, crida, visca Sa Pobla, visca Sant Antoni, a l'Iglesi fa una espècie de... No són ses completes, és un pregó eclesiàstic que se llegeix, dit l'Iglesi, visca Sa Pobla, visca Sant Antoni, serà s'encarregat en Pep Siré, que és agricultor i artista, i és també escatdavanter i organitzador cada any dels Gaterrots. És una iniciativa alternativa que són caparrots que ballen el vespre de Sant Antoni, passat ja el ball oficial, ballen de manera més alternativa personatges, cares conegudes del poble que s'abasteixen de caparrots i fan aquest ball típic de Sa Pobla. En Pep Siré, agricultor i artista, serà esclamater enguany de Sant Antoni 2026 de Sa Pobla.
La situació, la corona, és a Solla.
Ué.
Ué.
Ué. Ué.
La rifa dels Reis d'enguany ha deixat sort a Mallorca, en concret s'ha venut a Sóller un dècim del primer premi d'aquest sorteig dels Reis.
El número premiat ha estat el 6.703, dotat amb 200.000 euros el dècim, i es va vendre l'estanc Can Ximet. Un fet poc habitual que ha generat molta expectació al municipi i ha romput la dinàmica d'anys sense suculents premis d'aquest sorteig a l'illa.
Les Illes Balears es mantenen per darrere de Ceuta i Melilla com la tercera regió que manco després de fa en la loteria de Reis, amb una despesa mitjana de 9,6 euros per persona.
Ué.
Tres radios, cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Escolteu, vosaltres, Maria Antònia, Jordi, que sou els més joves de l'estudi, heu enviat mai una carta postal?
Sí.
Jo no.
No?
He de dir que no.
Mai en la teva
mai.
Vida?
Mai? No. Jo sí, però com a acte d'amor.
Jo és que ja el correu electrònic ja existia.
Però a l'escola l'has fet mai enviar com un exercici a l'escola. Enviarem una carta a un company que viu a, ja que sé, Copenhague.
Pot ser. No, si és així, no recordo.
No té memòria.
Molt fort, això. I de mirau, malament, bé, tampoc renyarem a ningú, però avui, atenció, se celebra el Dia Mundial del Segell Postal en commemoració del naixement de Heinrich Stefan, l'impulsor del sistema postal alemany i fundador de la Unió Postal Universal.
Exactament, i tot i que avui el correu tradicional, ara ho explicava en Jordi, pot semblar secundari davant el correu electrònic i la missatgeria instantània, WhatsApp, Telegram, tots ho fent servir, la UPU va aconseguir estandarditzar en temps rècord les normes internacionals d'intercanvi de cartes i paquets.
A finals del segle XIX, gairebé tots els països del món ja les complien i des d'aleshores el correu s'ha convertit en la principal... Bé, es va convertir, perdoneu, en passat, en el principal sistema global d'intercanvi d'informació fins, com hem dit, l'arribada d'internet.
I això s'ha de reivindicar una mica. Per això parlam amb en Quim González, és el president de l'Associació Filatèlica de Palma. Benvingut a Xiu Xiu, Quim.
Hola, bona nit.
Bon vespre. A veure, avui és el Dia Mundial del Segell Postal. Per què encara t'he sentit parlar de segell, Quim?
Bé, podem dir que sigui per tradició i perquè, clar, lògicament, des del 1849, quan va haver-hi el primer segell, que era el penny anglès, fins a l'actualitat, doncs, han passat com moltíssims anys. Independentment de que el segell en si, doncs, transmet moltes coses, entre elles els temes culturals i econòmics i, a més, de cada país del món. En el segell es reflexa l'economia, es reflexa, vamos, pràcticament tot. Uh-huh. Llavors, sempre això és un record i una història que, repassant els segells, pues, es coneix.
I quina és la tasca, Quim, de l'Associació Filatèlica de Palma? Què feis exactament?
Pues nosaltres tenim col·leccionistes de les Illes Balears, bueno, en aquest cas de Palma de Mallorca, perquè hi ha diverses associacions a Mallorca, a Eivissa, a Menorca, vull dir, cada illa té la seva pròpia associació. I aleshores el que fem nosaltres és agrupar a tots els col·leccionistes de segells de Palma de Mallorca.
Quants col·leccionistes calcules que hi pot haver a Balears?
Uf, no t'ho podria dir. No t'ho podria dir. És una xifra que no l'hem calculat mai, perquè no tots els que són col·leccionistes estan dins de l'associació, del grup.
Estem segurs, però, Quim, que són col·leccions molt valuoses. És a dir, quins tipus de segell teniu? Si vols parlar, per exemple, de la teva.
Bueno, nosaltres tenim des del número 1 d'Espanya fins a l'actualitat.
Com era el número 1?
Perdona?
Com és el número 1 d'Espanya?
El número 1 és de color negre amb la efígie d'Isabel II.
Ostres.
Sí, a més és molt petitó, el paper és molt finet. Vull dir, sí, sí. Per això deia que dins del segell hi ha l'estudi inclús de tot el procés que hi ha hagut dins la impremta. Perquè fins l'any 1970 i pico, els colors que es feien als segells pràcticament era un color. I fins que no va entrar les màquines automàtiques de quatre colors, només era un color de diferents tons i era... Es veu tot el procés, diguem, que hi ha hagut de la impremta.
Ara has parlat que teniu el primer d'Espanya, Quim, però quins altres teniu? Quins són els més valuosos?
Home, el més valuós de tot és el penny anglès, que l'última vegada que es va subhastar, això crec que no el tinc, ojalà, l'última vegada que es va subhastar en més de 500 milions d'euros.
500 milions d'euros?
Sí. I després hi ha cartes també, que sobretot també es valoren molt, perquè a l'època abans de que sortís el segell, el 1849, existia ja el correu. Però hi ara un correu que s'enviava, hi havia un senyor que agafava el cavall, anava a fer la ruta i anava repartint les cartes, segons l'avió. Però el problema que es trobava és que potser arribava al destí i li llegien la carta i no li pagaven res. I aleshores va ser la qüestió per la qual es va inventar el tema del segell i s'havia de pagar per anticipat i aleshores ja no hi havia el problema de que després de fer la feina et diguessin que adiós muy buenas, no?
Que interessant.
Sí, sí. Sí. Ja et dic, de segells n'hi ha de molts, molts valors, molts. Ja et dic, és els 500 milions, vas baixant i de tot, una miqueta.
I és veritat que molta gent associa la filatèlia amb el passat. Què mos expliquen els segells sobre la història d'un país o d'una època?
Pues mira, pues per exemple, personatges importants que hi ha hagut, moviments econòmics, monuments de dins del país, vull dir, hi ha tot un moviments polítics, vull dir, hi ha tot tot el que en un moment determinat ha pogut passar en un país, i a més per les etapes, perquè clar, cada any potser s'emitien, jo què sé, per dir alguna cosa, 20 o 30 o 40 segells, fins a 50 se n'han pogut fer. I aleshores, clar, fixa't si hi ha oportunitat d'anar agafant tot tipus de coses que han pogut passar dins del país. Reflectar personatges importants, tant literaris com de música, com de tot. Vull dir, és un reflex real de com és el país, inclús amb la forma, amb el disseny dels segells, no? Cada país té una etapa millor, pitjor, i són comparatius, no?
Sí, se pot entendre moltíssimes coses amb els segells, però jo, clar, sempre tens la pregunta, perquè avui dia sembla que hi ha dies internacionals per a tot. Vosaltres sou conscients, associació, que avui eres Dia Internacional de Segell Postal? Si és així, ho heu celebrat, de qualque manera?
Pues la veritat és que no, perquè, clar, se'ns ha ajuntat al final jo estic aquí a Barcelona i no hem pogut reunir-nos. Però, vamos, que sí que està comentat, perquè, a més, tenim el WhatsApp, que ens ajuntem, per una banda, els col·leccionistes del grup, i per una altra banda, el grup d'associacions de Palma, que es diu FEA Sofi, i sí, sí, s'ha comentat el tema i se n'ha parlat, però no ens hem reunit perquè no hem tingut l'ocasió de poder-ho fer després del Dia de Reis.
Clar, Quim, i si qualcú ara que mos escolta i té segells guardats a casa seva, no sap què n'ha de fer i troba que podrien ser tal vegada d'utilitat, per a vosaltres, quin és el primer pas? Com se pot posar en contacte?
Bé, doncs nosaltres sortim a internet, no?, per Filargent, per exemple, i aleshores entres a la pàgina web, pots veure l'adreça i el telèfon i trucar-nos o passar a Palma de Mallorca, que allà 31 de desembre, número 8, tenim la botiga i allà li podem oferir totes les consultes que ens vulguin fer, tant de segells com de monedes, com de postals, de sobres, vull dir, de tot, sobre la filatèlia i la numismàtica, tot el que els hi puguin interessar, 31 de desembre, número 8.
Molt bé, jo crec que sí, que encara deu quedar molta gent que té segells, a lo millor de... encara que sigui que se'ls troba i pensa que puc fer amb ells. Idò, ja heu escoltat en Quim González, president de l'Associació Filatèlica de Palma.
Hi ha patrimonis molt, molt, molt importants en les famílies.
Exacte.
De segells i de monedes. La moneda també, lògicament, encara té la importància del valor de la pròpia moneda, no?
I Quim, jo crec que podem contactar amb tu un altre dia, perquè és vera que teniu molta compte. Moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, una abraçada i bona nit.
Bona nit.
Una carta de Maria Glòria que em fa sentir còmplis de lo que ella sent. Carta de Maria Glòria que em fa partícip dels seus sentiments. El missatge és tan sensible que ja tornaré a llegir-la. Altra vegada, carta de Maria Glòria que quan firma posa rossa d'escapell.
Una cosa, no estàu enyorant una secció que fa temps que no feim i que ja toca perquè avui ja ha començat el calendari escolar una altra vegada? Hem entrat en el segon trimestre.
Mm-hmm. Clar, rutina completa i absoluta.
Quina secció és aquesta? Entrem a classe, que mos donen, Maria Antònia?
Mos donen gomets verds, si mos han portat bé, gomets vermells, si mos han portat malament, o com m'agrada dir a mi... M'agrada repartir justícia.
Exacte.
Arbitràriament.
En el meu criteri subjectiu.
Perquè la vida pot arribar a ser així de senzilla, tal com repartir gomets.
Hey.
És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart.
I la Maria Antònia és encarregada de repartir gomets, Maria Antònia.
Així és. Començarem molt, molt, molt fort. I el primer gomet vermell és per en Donald Trump. A veure, crec que tothom està en escorrent de les darreres actuacions d'en Donald Trump.
No me sona.
No me sona que està passant ara mateix, ni en Venezuela ni res. En tot cas, aquest gomet vermell no és per lo que segurament molts esteu pensant ara mateix, i no és perquè no hagi de tenir una condemna, sinó perquè no me pertoca a mi, a una lot amb un micro repartint gomets, sinó a ONU i en els tribunals
internacionals.
Què he dit? ONU?
Ha dit Sa ONU, el joc aquell de cartes.
Dislèxia. Si no, a Sa ONU i els tribunals internacionals, no d'institucionals, és que he intentat fer un pot d'informatius i mireu com me surt.
T'imagines que qualque dia ens saps informatiu vespre, efectivament, al tribunal de la ONU i el...
I en tot cas, Donald Trump, tu ja saps el que te toca, però el que sí que podem condemnar a Xiu Xiu és sa mala educació. Veus, aquí
això
no m'he trebat, diguent sí. Mala educació. Gomet vermell en Donald Trump per fer befa de set gent del primer ministre francès, Emmanuel Macron.
Emmanuel. You know Emmanuel Macron? Macron. I love the French accent. Emmanuel. But they said, no, 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 no. Emmanuel goes, no, no, no. We will not do that. Yes, you will, Emmanuel, 100%.
We all live in a yellow submarine.
He posat una cançó antibel·licista en el final per arreglar una mica això. Per tant, aquest...
L'escarnit, eh?
Sí, sí. Aquest home és un maleducat.
Sí, sí.
Maleducat.
No és la primera notícia, vull dir que...
Que ja sí, ja ho sabíem que era un maleducat, però m'apareix flagrant, així com ho fa. A més, clar, imita l'accent francès en anglès perquè està xerrant el teu idioma.
Clar, sí,
fatal.
Sí.
Gomet vermell per dèspota, per curt i per falta de respecte en els companys, no de l'aula, sinó companys de líders mundials.
Sí, no, hi ha una bona diferència. Bé, o no?
O no, tots som iguals, vull dir, no
sí,
hem de fer befa.
Sí, igualíssims.
Igualíssims.
Sí.
Hi ha persones més iguals que altres, com va dir Orwell.
Sí, a veure, anem amb el següent gomet vermell, que
exacte,
és per...
Per l'administració de la loteria per, en aquest sorteig de Reis, tenir problemes.
El 0, el 6,
el 7,
el 0,
el 3, 6.703.
Ya tenemos el primer premio del sorteo del millón, el sorteo de 103. Sí, el bueno, ya sabemos también el primer reintegro que tenemos.
Que està, Maria Antònia, perquè li han de posar un gomet vermell a l'administració de loteria de l'Estat.
Home, perquè s'han anul·lat les participacions d'aquesta loteria dels Reis 2026 que se venien en un centre escolar d'Aperocha, Ourense, perquè ha hagut un error administratiu en la tramitació d'aquest número i ho han fet de mesura preventiva, és a dir, han anul·lat les participacions. Clar, això ha afectat a la ANPA, Associació de Nais i Pais d'Alumnos, del CEIP, Roberto Blanco Torres, i això, han aclarit que els sap molt de greu, que no ha estat culpa de l'ANPA, que han donat disculpes i han informat que tornaran els dobbers.
Entre això i l'Associació de Joves de Villamanin, no, ningú, acabarem que ningú comprarà loteria.
Exacte, me sap greu dir-ho perquè a mi m'encanta fer les coses en col·lectiu i normalment se venen participacions per causes conjuntes, però jo crec que puc dir des d'aquí que és que és mala idea, vull dir, números de sortir malament. Per tant, com a vermell perquè les coses administratives siguin tan complicades. Jo crec que ja podem anar amb els gomets verds.
Dali, sí.
I hem de, perdoneu, no, tenim un darrer gomet vermell que és que hem de comentar les jornades dels Reis. A veure, sabem que s'ha cabalgat de Santa Eulària de Riu com a Sant Antoni a Eivissa, s'ha hagut d'ajornar ahir per tema de mal temps. No puc donar un gomet vermell en els temps com a concepte, però sí li puc donar un gomet vermell a persones que repartien caramels a la cabalgata de Càceres a Extremadura. A Extremadura. Cáceres en Badajoz. Extremadura, per si no havia quedat clar abans. En tot cas, una dona de 58 anys va ser traslladada a l'Hospital Universitari de Càceres després d'un vessament ocular. En castellà se diria derrame ocular, que sona molt més impactant.
Un derrame.
Un derrame ocular que va ser provocat per l'impacte d'un caramel.
Ui.
Ai, per favor.
A veure.
En quina força tiren els caramels.
Sí, aquesta gent.
Què ha passat?
Aquests patges.
No, no, i a més, el succés va ocórrer a prop del centre de salut. Quina coincidència. Jo no sé si algú va fer posta dient, bé, t'ha de estar aquí d'hora.
El poble era tan petit que sí.
Estava bona.
Però a més, un segon. Un vessament ocular amb un tros de...
Un caramel.
No ho entenc.
A veure, la meva pregunta
és... un projectil.
Clar, qui ha format?
Home, segons la força que se'l tiri.
Clar. Ell devia estar mal lletat. Aquest rei.
Ja no és només el sucre dels caramels lo perillós, no? També és el caramel en si.
S'impacta.
Exactament. Doble perillositat.
És que és així. I llavors la van anar a veure en espai i després la van enviar a l'hospital. Pobra dona. Qui ha format en aquest patges? Volen respostes. Anem en els gomets verds i el pròxim gomet verd sona així.
Maria Antònia, per favor, que escoltem.
Què és això?
Què sentim?
Estem escoltant el vídeo de YouTube que se diu Xemeneia durant 10 hores en full HD. I és aquest vídeo fa més de 10 anys que està penjat a la plataforma, ets únic en aquest canal, té més de 157 milions de visualitzacions. A veure, com podeu entendre, és bàsicament una xemeneia durant... Bueno, escalfapanxes, millor dit, durant 10 hores.
I és a dir, és un vídeo...
De 10 hores d'un escalfapanxes, d'un foc. O una xemeneia.
Tu, Jordi, te'l poses?
De fet, nosaltres a dinar de Nadal tenim xemeneia nostra i si imatge era la xemeneia amb el foc i a la tele també la foganya.
Quina locura.
Home, això fa acollidor, no?
Sí, així és.
Anna de Lanc. Sí.
Renovat, què és?
Aquest renovat,
sí,
no? La Real no fa suficientment renou, serà si es mira un Real amb el so d'aquesta. Han tocat 157 milions de visualitzacions i s'estima que la publicació ha generat més de... més d'un milió de dòlars d'ingressos publicitaris.
Sent gotes, això.
A veure, aquí està on fire, ets la persona que ha penjat aquest vídeo.
Sí, ara estic pensant què podríem fer, quin vídeo podríem fer per l'any que ve.
Quin vídeo?
Sí.
Que per guanyar tant de dobles?
Sí, poses, podríem fer una finestra...
Oh, ja ho
els simuladors estan tots inventats. Ja,
una finestra
en ventiladors, finestres...
No,
el
de sabre de Nadal.
I fent què, sabre de Nadal?
Però no, si res.
Ai, la foganya que fa.
Renovat.
I es foc, som home.
En llums. Sabre de Nadal, si no l'han de muntar. És idea més bona que he tingut mai.
Reina, seria molt petit, no sé que tinguis una pantalla molt grossa.
No ho sabem. A
veure... Segur que està inventat. Posa en el YouTube. Arbre de Nadal...
Però nosaltres el faríem amb un disseny tan realista i tan acurat i tan elegant que tothom vendria en el nostre vídeo.
No,
totalment.
No, però podríem fer... Bé, ja després xerrarà, farem una reunió d'equip.
Sí, sí,
que
negoci.
Mem, si us he de donar idees, aquesta foganya en concret no és que sigui 10 hores de que tu veus com un foc comença i acaba, simplement és el mateix vídeo en loop infinit. O sigui, és un foc que mai s'acaba.
Per això és un negoci redó.
La flama eterna, no li podríem dir.
Fent cas en lo de sabre.
Jo no el cap de veure, Inés, és que és molt petit una pantalla.
Ja, i a més és en vertical.
La gira, la pantalla.
La pantalla.
No, perquè demanam... ja perdria molt d'usuaris, molta gent no giraria la pantalla. Oh, sí.
I un cel estrellat.
I si inventem una pantalla
cel de tramuntana
en format mòbil? Una pantalla directament així girada?
Tu més idees milionàries aquí. En tot cas, li vull donar el gomet verd, no per haver fet molt de dobbers, perquè segur que jo no valoro aquestes coses, sinó per haver apropat l'experiència d'una foganya a molta gent que potser no en té. O en el cas d'en Jordi, de maximitzar i duplicar aquesta experiència.
Però el vídeo no encalenteix, és per aclarir.
No, sí, perquè... Bé, és igual.
No escalfa.
No escalfa el vídeo. Només estimula.
Pensa que l'afecció... I fan anar la mascara.
Que trista que és la nostra existència.
Sí, hi ha coses d'aquest món modern que encara no entén.
Que encara no entenem. És igual, el següent com a verd és per la UIB, que fa 25 anys del seu herbolari digital. Ja sabeu que m'encanta la música de la UIB.
Corporativa de la Universitat.
Sí, m'encanta. M'encantaria tenir-la en bucle, de fet, ara, si... així que no se mos acabi. En tot cas, és un herbari virtual del Mediterrani Occidental i compleix 25 anys. I res, és un projecte que s'ha impulsat des de la UIB i tenen moltíssimes espècies catalogades, una comunitat d'usuaris i el més curiós és que està basat en un sistema d'escaneig d'aquest material fresc. Llavors això fa que la interacció amb aquest tipus de plantes sigui molt més... que puguin utilitzar per fer estudis científics. Ho he explicat d'una manera molt sintètica, però en tot cas, enhorabona a la web. Voleu anar amb el següent?
Per favor.
Anem a Menorca, i aquí com hem vist és el casal de gent gran de Vassalló de Mó que va repartir Tortell de Reis gratuït. Edo, sí, reparteixen Tortell de Reis entre els seus socis. Que bé, ser soci de qualque cosa i que te regalin. És una tradició que... Coses. Clar, és bàsicament per també celebrar unes jornades, un poc un compromís. Qui agafaràs Tortell i s'anirà a casa seva? Ja que hi ets, te quedes en l'associació de...
Home, ara de veïna de ja.
Clar. Edo, això, van trobar Reis a Fava acompanyats de música en directe. Que bé. I d'això, l'entitat ja compta amb més d'un miler de socis i clar...
Llarga vida.
Llarga vida en el casal de gent gran de Vassalló de Mahó. I podem anar amb el darrer gomet verd.
Encara n'hi ha més.
Un últim.
No, clar que sí, per
favor. I saps per qui és?
Per qui?
Per Nevan Jimena Jiménez. Clar, vos demanareu qui és? Edo, a Formentera, els Reis d'Orient han deixat el primer naixement d'aquest recent estrat, 2026. Nevan Jimena Jiménez va néixer aquest dilluns a les 7, a l'Hospital de l'Illa, i és el segon fill dels formenters Maribel Jiménez i Adán Jimena. Curiositat, Jiménez s'escriu en jota i Jimena amb G.
És a dir, tu t'ho coneixes, fa molt de la teva vida en qui formaràs una família i resulta que nom Jimena i tu noms Jiménez. Jiménez.
Què fas?
Ja no
què li poden al teu fill, Guillermo?
És que jo, Jimeno. Imagineu-vos.
Jimeno, Jimena, Jimeno.
No, ha estat Nevan, que ha nascut, ha estat... Bueno, ara totes les Balears compten amb naixements aquest 2026. Així que com et ver per haver nascut, a ta mare
com
per haver
nascut... per la natalitat. Per
això sí, això sí.
Les Illes Balears me'ls fa falta.
Hem de procrear, hem de procrear un poc més. Diràs que no és fer.
IB3 Ràdio és diversitat.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no es van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Continuem en directe. Aquí som a Xiu Xiu. Moltes gràcies si mos escoltau. Ara tornem a la rutina, han passat les festes, però una cosa bona de tornar a la rutina i de passar les festes és que podem fer balanç de tot allò que ens han deixat aquestes festes. Han repassat moments virals, per exemple, i d'ara toca repassar quins regals han estat els més venuts, els més repartits, millor dit. I el balanç, Jordi, ens el faràs tu.
Sí, vos venc a explicar un poc quines són aquelles juguetes que més han triomfat entre infants i adolescents per ses festes.
És que, clar, perdona, perquè mos passa, sobretot, en aquests que feim retransmissions en directes, jo mateixa, per exemple, pares, mares, padrins, tios, ties, que els més petits diuen he demanat un Rocky Bola 8.
Sí.
I a més ho diuen en castellà.
I tu què
i tu
és
dius,
això?
Què? I tu avui, Jordi, crec
jo avui
que mos donaràs
llum. Vinc a aclarir totes aquestes coses i és que és vera que els nins i nines acaben amb tonelades de regals que a més deixen d'emplear bastant ràpid perquè és vera que quan s'acaben les festes ja està i que alguns nins han rebut els regals dia 6 i dia 7 han començat l'escola, així que han tingut una hora baixa per disfrutar. Bé, quins han estat aquests regals més sol·licitats per part dels infants i dels adolescents? Que vosaltres què creus que demanen els
un
joves?
Action Man, un Spider-Man.
Action Man està més caducat, Xavi, això.
Un cotxe fantàstico.
Jo anava a dir un Furby, també, que cada un, vull dir, ni
sou idea. Fills de la vostra generació. Jo no m'atreves que dir que ha estat.
Si vos pareix, anem a veure quines han estat les juguetes més regalades d'aquests Reis 2026. Bé, començant pels infants, pareix que el rei de les juguetes són el Lego. Mm-hmm. Que el Lego és vera que és una empresa que se va fundar en 1932, ja du molt d'anys, i sempre ha estat a dalt de les ventes. Segur que qualcú de vosaltres està tingut un Lego.
Ja m'encantava.
Home,
Lego sí.
El Lego és idò, no caduquen. Sí. Això és molt
els Legos no caduquen perquè és vera que aconsegueixen reinventar-se bastant molt. I agafar noves franquícies, noves marques. Per exemple, ara els Legos més venuts són els de Minecraft.
Ah, mira.
Ah, curiós.
Què és el Minecraft, per qui
Minecraft
no ho
sàpiga? Minecraft és un videojoc de blocs que construeixes... No ho sé, no estic molt ficat tampoc.
Un Tetris modern.
No exactament.
Genínico. Minecraft seria com un Lego duit a videojoc.
Ah, d'acord.
Sí, tu tens peces, sí. I tens peces i has de muntar sí. Ciutats.
Ara és Minecraft, per exemple, Star Wars, sempre va ser... Els Legos de Star Wars sempre han estat els més populars, no? Bé, Legos, en general. També... allà és Lego Botànica, per aquesta gent adulta que no sap regar les plantes o que no els agraden els cactus. Pots comprar-te un Lego Botànica, que són bastant guapos i són difícils de muntar, si mateix.
És que, de fet, ahir, una cosina meva, els Reis li varen dur un Lego, que era una flor de Lego. Ja vaig dir com és possible, com se pot muntar això. I bé, m'ho ha d'explicar encara.
Bé, per decorar estan bastant bé. Part
bastant
Lego.
De moda.
Estan de moda, bastant...
Si estan bé o no, ja no pot del gust.
Hi havia roses que eren de Lego, que se regalaven per Sant Jordi. La pregunta, estarà regala muntada o sense muntar?
Ui, molt bé.
Se flor?
Sí.
Te la regalen, o sigui, l'has de muntar, clar, també aquí hi ha un ritual de seure-te i muntar-la, però bé, si hi ha gent que posa una foganya, un simulador de foganya, una planta de Lego, tampoc és per tant. A part del Lego, també s'ha de dir que se venen moltes Playmobils, que han estat sempre com un Lego, però pitjor.
100% d'acord.
O sigui, és com el Lego barato, no? Però bueno.
Ah, mira, no ho sabia.
I menys creatiu.
I bé, una altra cosa que triomfa bastant amb els més petits és el merchandatge de sèries i pel·lícules.
Clar.
No sé si vos sona Bluey, no. La Patrulla Canina...
Sí, aquest sí.
Lilo i Stitch.
Aquest sí.
Que ara s'ha tornat de moda, no? Ara que han fet el live action i tal.
Sí.
Mireu.
Però... La gran victoriosa d'aquest merchandatge, aquestes festes, ha estat Les Guerreres del K-Pop. Vos ha arribat aquest fenomen a vosaltres?
No.
N'hem parlat aquí xiu-xiu.
Ah, no, sí? Quan?
Jo no me'n record.
No ho sé, però jo crec que ho sé d'aquí de xiu-xiu.
Perquè en parlàrem... Bé, no ho sé.
No ho sé, però... Bé...
K-Pop... Ah, sí, va, en xerrar en la nostra estudiant en pràctiques, en
Caterina.
No,
en una altra
cosa. No, un altre moment.
Va xerrar del K-Pop, ella?
Va... Sí, bueno, va xerrar dels otakus en general, no?
No, per un altre dia, també.
Un altre dia, també, sí. Vale.
Bé. Sí, però les guerreres no sé si eren
guerreres. Ara sabrem...
Ara sabrem, perquè és una pel·lícula bastant musical i elles, el grup, que sigui un Huntress, que és un grup fictici, sona així.
A veure... D'acord, són un grup d'una sèrie...
Són un grup d'una sèrie que, de fet, ha arrasat a tots els tops i està nominada en el Grammy a millor cançó, aquesta, o sigui, ha estat una passada. I aquesta pel·lícula surt de Netflix, que la va estrenar a l'octubre de 2025, i era un grup sobre idols, que són aquestes celebritats coreanes cantants, i bàsicament va arrasar, i tots els nins i nines duen merchandatge d'això. Jo, és vera que en el moment que vaig descobrir el que eren les guerreres de K-pop, és una passada, les motxilles, cantimplores...
Però tu ets seguidor d'elles?
No, però he vist la pel·lícula.
Ah, sí? L'has vist?
L'he vist.
Ah. I està tan bona com diuen.
Està bé, o sigui, si tens 10 anys, 12 anys, està bé, no?
No, no, era fatal.
Bé, doncs, pues, guerreres del K-pop, ja ho sabeu.
Molt bé, molt bé.
A part de desmerchandatge, també m'heu contat que na Maria Antònia, sí, fa un parell de programes, va trobar un regal bastant destacat en els nins de Balears i molt curiós, que va ser aquest.
Molt bé, i què has demanat en els Reis Màgics d'Orient?
Slime?
Exacte,
un slime. Hi va haver un parell que varen dir slime.
Hi va haver un parell. I què és un slime? Idò, també mos explica aquesta persona.
És com una massa que és com antiestrès.
Oh, no. Aquest infant estava molt estressat.
Sí, sí. Era un dia molt estressant, sí.
Que és vera que si ja de ben petit demanes una jugueta antiestrès, quan arribis a la preadolescència i a la carta demanaràs un hotel i un spa, per exemple, sí, no? Una cosa un poc més sèria.
Totalment.
I ja passant amb els adolescents, quins són aquests regals estrella entre les al·lotes i els al·lots d'aquesta edat?
Embolica, embolica, que guanya el regal ets tu. Quan ja t'agem a la vora del foc, l'ambient s'escalfa, la cosa em posa
cal. I és vera que en aquest cas els adolescents són un poc menys originals i més avorrits. I és que la majoria demanen telèfons mòbils, auriculars inalàmbrics, Nintendos, Switch, totes aquestes coses, no? Però hi ha una cosa molt xula, i és que han tornat al joc de taula.
Ah, molt bé.
Sí,
que bé. Bé.
Vosaltres sou de joc de taula, vos agraden?
Moltíssim, m'encanten. I de fet, a casa se'n van regalar, també. Va ser un regal d'adolescents.
A jo m'agraden, però no hi juc gaire.
Jo igual.
És vera que ara mateix és una passada, o sigui, ple de joc de cartes...
Sí, n'hi ha de tot. Hi ha de tot. Hi ha de rondalles mallorquines, hi ha...
Sí?
Matau el porc... On...
Sí, i aïllats, també.
Aïllats, n'hi ha molts, n'hi ha molts.
Sí. És que precisament ahir vaig jugar... Bé, vaig quasi jugar a aïllats.
Que no te va permetre jugar?
No, mos van quedar sense temps.
Antes.
Ah, mira.
Idò, segur que sí, que des de fa uns anys han pegat una remuntada bastant grossa i cada vegada agafen més força entre la gent jove. I he vist una cosa curiosa, que és que un dels més venuts és en Mike el Ahorcado.
Ui.
Que és vera que el nom no acompanya massa, no? Però resulta que és el joc de penjat, de el Ahorcado, de tota sa vida,
sí,
però amb una versió com a molt, molt currada, no?
Ah,
ara, en lloc d'una pissarra, és un joc de taula amb un personatget que està allà penjat.
El pengen en Mike.
El pengen en Mike.
Pobre criatura.
Que segur que els paper i els bolis ja no són suficients i ara és com una experiència realista de joc despenjat, cosa que, si ho penses, fa un poc de por.
Ai,
no?
Per favor.
Però ja ho tenen els jocs, això, com aquesta part... Jo crec que està bé jugar amb l'obscuritat, perquè tothom té una part fosca i com a mínim juga-hi en lloc de dur-la a terme, no?
també està, és pel ser.
Home, sí, si t'has de controlar d'aquesta manera, faran s'esforç.
Demà li durem un mic a Maria Antònia.
Sí, és perquè sí que assusta un poc.
Bé, i hem parlat d'infants, d'adolescents, de joves, i ara toca el regal més regalat en els adults.
Sí, i clarament el regal entre la gent adulta més regalat són les llums d'emergència de la DGT, que són obligatoris.
Aquesta m'agradaria.
Quin avorriment de regal, per favor.
Exacte. Et veure que la balitza ha estat el regal més regalat? Això és cert?
Sí.
Això m'hagués encantat, sincerament.
En sèrio?
Sí, clar.
Val 40 euros.
Per això me t'ho dic.
A veure, sí. O sigui, és veritat que si et aquestes persones que volen una cosa que li faci un poc més d'il·lusió...
Molt poc personal.
Igual,
una
balitza no
a mi
és...
Va,
un extra, un bonus track.
Me la va comprar a mo mare, però no pels Reis.
I d'això m'hagués encantat un paquetet, perquè no és que no el compraré mai, me sap greu, sí, ho dic ja.
No, Xavi, servei públic.
Tens raó.
Es nin amb muntanyes de juguetes i tot amb una balisa dels adults allà. Tot balises, sí, en revoltant.
Però és trist i avorrit.
Sí, bé, tant de bo me l'haguessin regalat.
Bé, Jordi, moltes gràcies. Ha estat molt interessant fer aquest balanç de regals. L'any que ve més i millor, però nosaltres continuem aquí a Ivetra Ràdio.
entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super.
Yeah.